Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 20 de gener del 2023. Espero que no us estigui enduent la tramuntana, que bufa forta a Palafrugell. Ara mateix hi ha ratxes de fins a 70 km per hora, ratxes que es repeteixen per tota la comarca. És a dir, que el vent continua bufant després d'una nit en què ha estat forta. Pel que fa a incidències, segons Protecció Civil, en tot el país no hi ha hagut incidències greus, però sí que us podem explicar, per exemple, a hores d'ara, que a Palafrugell un arbre ha caigut a la carretera de Sant Sebastià des de la cruïlla de Tamariu. Els bombers ja hi estan treballant. I a banda, la situació també és complicada a l'Avinguda Espanya de Palafrugell perquè el vent està movent les tanques de les obres que estan en marxa. Una situació que es podrà anar repetint al llarg de tota la comarca, però sembla, i segons la previsió que després ampliarem amb l'Albert Aparicio, sembla que a mig matí aquesta tramuntana afluixarà, però en seguirem tenint durant tot el cap de setmana. Durant el dia tindrem sol i temperatures una mica més altes que ahir, ara mateix 6 graus a Palafrugell, 6 a Torroella i 6 també a Palamós, tot i que, clar, evidentment, doncs el vent fa que la sensació de temperatura sigui molt més alta. Avui, a banda del temps, hi ha una notícia destacadíssima i que hem pogut confirmar aquesta mateixa nit. I és que ja hi ha sentència pel xalet del Golfet. El Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat la llicència d'obres d'aquesta monstruosa construcció. Ara bé, no obliga a enderrocar-lo, sembla, sinó que reclama a l'Ajuntament que faci els procediments administratius que faltaven per poder legalitzar l'obra. Per entendre millor l'abast d'aquesta sentència rellevant i que feia temps que esperàvem, ens acompanya l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, avui al Supermatí. Bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns, quins són aquests procediments que l'Ajuntament no va fer en les llicències que es van concedir entre el 2014 i el 2016 i que ara s'hauran de fer?
Bé, el procediment que s'ha saltat a l'Ajuntament de Palafrugell era el més rellevant i el més significatiu i l'essencial per haver atorgat aquesta llicència d'obres, que era avaluar l'impacte visual i paisatgístic. L'Ajuntament de Palafrugell estava obligat, abans d'autoritzar aquesta obra, a sotmetre l'expedient a estudi d'impacte i integració paisatgística, a exigir un anàlisi d'alternatives d'emplaçament de l'edificació en aquells terrenys sobre el penya-segat, a sotmetre el projecte a informe per part de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de paisatge, que es podia pronunciar sobre si l'impacte paisatgístic era admissible o no, i, finalment, doncs, s'havia d'atorgar la llicència en funció de l'informe paisatgístic. El cert és que l'Ajuntament s'ha saltat l'avaluació del principal impacte d'aquesta obra, que era justament aquest, el visual i el paisatgístic, ha autoritzat directament aquesta monumental, excepcional, baluerna que ha desfigurat totalment el paisatge, el Golfet, i s'ha saltat, per tant, tots els tràmits. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que fa és confirmar la sentència de Girona i deixar sense efecte les tres llicències d'obres que havia concedit l'Ajuntament.
Per tant, és a dir, qualsevol que li diguin no, és que aquestes llicències s'han deixat sense efecte, podria pensar, doncs això vol dir que l'obra és il·legal i que ha d'anar a terra, no? Però ara quin és el... Vull dir, però no és així, no? És a dir, el Tribunal Superior de Justícia ara què diu?
Bé, hi ha una diferenciació entre els grans murs de contenció, que aquests i altres, el jutjat de Girona, en la seva sentència confirmada, va ordenar ja l'enderroc en tot allò que superava el metro i mig d'alçada i en tot allò que no tenia autorització del servei de costes. Per tant, els murs ja està confirmat que van a terra i pel que fa a l'obra, a l'habitatge unifamiliar aïllat, s'han de retrotraure les actuacions i fer l'anàlisi d'aquestes alternatives, l'avaluació d'impacte paisatgístic, i si aquesta resulta denegada, resulta que l'impacte és crític, doncs efectivament anirà l'obra finalment a terra perquè no es podrà legalitzar.
Val, anem a passos, doncs. Pel que fa als murs, perquè la gent se situï, perquè nosaltres ens hi podem acostar a l'obra del xalet i veiem certament uns murs alts. Vull dir, quins són aquests murs de contenció que superen el metre i mig?
Bé, tots els murs perimetrals d'aquesta gran finca s'han sobreelevat, han sigut extraordinaris, han arribat de 3 metres a 4 metres d'alçada justament per sobreelevar els terrenys i per ocultar part de l'obra. Llavors, amb això s'ha artificialitzat la ubicació del macroedifici, que ha estat molt més predominant, molt més preeminent sobre el penya-segat.
Aquests murs,
si s'han de retallar, entenem que afectaran clarament l'obra, i aquesta no es podrà legalitzar, perquè l'habitatge doncs està mig soterrat, jugant amb la trampa de sobrelevar els murs i afegir terres.
És a dir, que si tiressin aquests murs a terra, l'obra cauria.
Bé, l'obra quedarà descarnada i es veuran més plantes de les que estan autoritzades com a alçada màxima.
Val. Per tant, això hi ha, dona algun termini quan s'ha de fer això?
Bé, el compliment de les sentències, l'execució de sentències, el termini ordinari, són 2 mesos des que esdevenen fermes.
Es pot sortejar d'alguna manera? O sigui, l'Ajuntament pot dir d'alguna manera, no, això no ho faig encara? O...
No, ara mateix queda un tràmit, un recurs excepcional, que és el recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Hi ha un termini de 30 dies per si es vol acudir al Tribunal Suprem, però és un recurs absolutament limitat, molt difícil tècnicament, i que està doncs amb filtres jurídics molt importants. Per tant, no està clar que cap de les parts vulgui anar al Tribunal Suprem. No. Si passen 30 dies i esdevé ferma la sentència, llavors començarà a córrer aquests 2 mesos per executar-la.
D'acord, o sigui, d'aquí 3 mesos, si no hi ha recurs, això hauria d'estar fet. Si no hi ha recurs.
Efectivament.
Si hi ha recurs, això ja se'ns en va.
Sí, es retrasaria de l'ordre de uns 6 mesos entre que s'interposa o es prepara el recurs de cassació i el tribunal doncs l'admet o no a tràmit.
D'acord. Això pel que fa als murs, però pel que fa a l'obra en si. Quan diu retrotreure, que és una paraula que habitualment no fem servir, expliqui'ns, què significa? És a dir, què vol dir retrotreure les actuacions?
Bé, significa fer marxa enrere, eliminar la resolució definitiva, tirar enrere l'expedient i tenir que completar i executar tots aquells tràmits que han estat burlats.
Imaginar-nos que l'obra no està feta.
Vol dir tornar a començar, efectivament. Tornar a començar partint de la base de que l'obra no està feta i que s'ha de fer un estudi d'impacte i integració paisatgística valorant alternatives d'emplaçament i demostrant quin és l'emplaçament idoni en aquella finca per minimitzar l'impacte visual de l'obra. Nosaltres diguem, si es fa aquest anàlisi d'alternatives tal com exigeix el planejament, a les directrius de paisatge del Pla Territorial Parcial, és evident que l'obra es va emplaçar en el punt més crític de la finca, en el punt més proper al penya-segat i en la part amb majors pendents, amb la qual creiem que era la pitjor ubicació possible.
Aquí serà fàcil fer l'estudi d'impacte paisatgístic perquè no s'hauran de fer renders, vull dir que està feta l'obra, vull dir que es pot veure l'impacte paisatgístic.
Sí, però s'haurien de fer renders també amb les alternatives. I segur que les alternatives no serien tan fortes. Per exemple, aquesta obra ha accedit en 3% d'ocupació i ho ha fet passant del 8% d'ocupació de l'habitatge fins a l'11%, partint de la base de que aquesta opció triada era la de menor impacte paisatgístic. És evident que això no és així i sortirà quan s'analitzin les alternatives. Si no es demostra que l'obra en el punt fet és la idònia i la de menor impacte, llavors es veurà afectat també bona part de l'ocupació del macroxalet, que no es podrà justificar perquè supera en el 3% l'ocupació màxima permesa.
Va, o sigui, vosaltres defenseu que un cop s'hagin fet aquests estudis es demostrarà que l'obra no està ben feta i que s'haurà de tirar a terra.
Efectivament, total o parcialment. Nosaltres creiem que l'impacte paisatgístic, per més tècnics que l'avaluïn, hem tingut en el plet fins a 11 proves pericials, però nosaltres creiem que està a la vista aquest impacte paisatgístic, que no fan falta tantes pericials, tantes opinions de tècnics i tantes sentències, no?, i resolucions judicials. Creiem que és evident ho pot veure tothom. Tothom pot anar a mar i veure com s'ha desfigurat i malmès, com s'ha alterat i destruït la línia de paisatge de Calella del Palafrugell a la platja del Golfet. Per tant, si es veu ara l'impacte que ha desfigurat aquest penya-segat, ens sembla que si es fa l'avaluació visual i paisatgística d'aquest impacte, doncs ha de sortir negativa, com un impacte crític, i per tant s'ha de denegar aquell projecte i s'ha d'exigir doncs, reconsideracions, enderrocs i demolicions. Sí.
Per tant, el procediment ara seria el que es fa habitualment una nova... Vull dir, això dependrà només de l'Ajuntament de Palafrugell, ha de passar per comissions d'urbanisme de Girona, ha de passar per la Generalitat?
Sí, efectivament, el tràmit que s'han saltat és aquest informe sobre l'impacte paisatgístic que és d'un òrgan de la Generalitat de Catalunya. Bé, també estem confiats que la Generalitat de Catalunya avaluarà com qualsevol ciutadà aquest impacte paisatgístic com a crític. Hem de recordar que la Generalitat de Catalunya ja va requerir fa anys a l'Ajuntament de Palafrugell de que deixés sense efecte les llicències perquè també les considerava il·legal. Per tant, si va fer aquells requeriments a la Generalitat de deixar sense efecte les llicències a l'Ajuntament de Palafrugell per ser il·legals, semblaria evident que quan hagi d'avaluar l'impacte paisatgístic, doncs ho faci des de la mateixa perspectiva que van fer els inspectors de la Generalitat de disciplina urbanística.
Jo ara em poso en la pell de persones que hagin de fer tots aquests tràmits i em plantejo, home, potser, així, posant-me en la seva posició, potser... fa més mal haver-ho d'eliminar tot que deixar-ho com està. O és més complicat.
Sí, sí, això indubtable, però l'avaluació paisatgística s'ha de fer de manera correcta, per tant, veurem què succeeix.
Al cap i a la fi el que fa és la sentència és confirmar el que ja vam explicar de la justícia ordinària, no? Vull dir, el que ja va fer la justícia de Girona, però diu alguna cosa més? Hi ha alguna novetat respecte a la sentència del 2020?
No, confirma íntegrament la sentència de Girona i anul·la les tres llicències d'obres. S'ha de dir que aquí havíem recorregut la sentència en apel·lació les tres parts. L'Ajuntament de Palafrugell i la promotora havien recorregut al Superior de Justícia per anul·lar la sentència i per aconseguir que el tribunal digués que les obres eren ajustades a dret. Aquests dos recursos d'apel·lació s'han desestimat. Però és veritat que també Salvem el Golfet vam interposar un recurs d'apel·lació per intentar que, a més, s'anul·lés el planejament de Palafrugell que va permetre classificar aquests terrenys com urbans, ampliar la volumetria de la zona i demanàvem un enderroc directe perquè consideràvem que l'impacte visual i paisatgístic era crític, s'havia provat ja en el propi procediment judicial i que, per tant, es podia ordenar l'enderroc, que no calia tirar enrere les actuacions i fer una avaluació de l'impacte que s'ha evidenciat per la via de fet amb la construcció, doncs que és inassumible, que és crític i que s'ha de modificar, minimitzar i eliminar.
Val, per tant, la justícia ha dit no cal enderrocar, vull dir, ha dit literalment o directament que no cal enderrocar i que es podia construir.
Poder construir, és evident que es podia construir. Hem de pensar que abans hi havia una petita edificació a la part en retirada del fons de la parcel·la que ni es veia des de mar i permetia, doncs, amb la pineda que hi havia al front d'aquests terrenys, doncs, que quedés plenament integrada. El planejament de Palafrugell únicament permetia l'enderroc d'aquella edificació si es millorava la integració paisatgística. Resulta que van enderrocar una petita edificació a la part posterior de la parcel·la per millorar la seva integració paisatgística i la millora d'aquesta integració és el resultat d'aquesta immensa edificació d'aquest macroxalet que ha desfigurat el penya-segat. Per tant, és evident que s'ha infringit aquella obligació de millorar l'impacte i millorar la integració paisatgística de l'obra preexistent. Tothom sap que l'obra han pitjorat greument aquest impacte paisatgístic. Per tant, no es podia haver fet. I això ha de sortir i s'ha de fer palès amb aquesta avaluació de l'impacte que ha de fer la Generalitat.
Quan dieu en el comunicat que vau fer ahir a la nit que s'ha obert un procediment sancionador, us referiu que una multa per l'Ajuntament?
No. L'Ajuntament també estava obligat a tramitar expedient sancionador, perquè hem de pensar que fins i tot les obres dels murs de contenció es van iniciar sense llicència, o sigui, per la via de fet.
Val.
I va ser quan es van denunciar, doncs, que va començar el procés de legalització d'aquesta obra dels murs de contenció. Per això hi ha una segona llicència, la primera de l'habitatge és del 2014, anul·lada, la dels murs és de 2016 perquè es legalitzen a posteriori. Llavors, aquí estem, no?
Per tant, el procediment sancionador és contra la promotora.
Efectivament, ha de ser, entenem, un procediment sancionador contra la promotora per l'execució de murs quan no es comptava amb llicència. També hi van haver una sèrie de canvis en l'obra sobre la marxa que van donar lloc a una tercera legalització per l'Ajuntament, també per part de l'Ajuntament, també l'any 2016, que també ha estat anul·lada pels tribunals.
En tot cas, recordem que els fets que estem explicant ara van passar entre el 2014 i el 2016, vull dir, no és l'Ajuntament actual, sinó parlem de l'Ajuntament com a institució, però no és l'equip de govern actual.
No, efectivament, és l'equip de govern anterior, i els tres acords anul·lats els va atorgar l'anterior equip de govern.
L'anterior de l'anterior.
Per entendre'ns, crec recordar que l'alcalde era Juli Fernández.
D'acord.
El resto d'equip no el conec en detall.
D'acord. Doncs, hi ha alguna cosa més de la sentència que valgui la pena comentar i que no haguem tret ara?
Bé, no, nosaltres salvem el golfet, i Sos Costa Brava el que vol destacar és que aquesta sentència, vull dir, no fa més que ratificar tot allò que havia dit Salvem el Golfet des del minut 1, quan van començar les obres, quan es van començar els moviments de terres. Dèiem que feia falta avaluar l'impacte paisatgístic i no ens van fer cas. Doncs bé, al final, totes les irregularitats de l'Ajuntament de Palafrugell s'han confirmat. I el lamentable és que sigui tan tard i que ara hi hagi aquests problemes d'haver d'enderrocar, de revisar i d'anul·lar tota aquesta sèrie d'actuacions administratives que era evident que estaven mal donades, mal fetes i de forma irregular.
Eduarda Ribot, portaveu, en aquest cas advocat, de Salvem el Golfet i de Sos Costa Brava. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui bon dia.
Bon dia.
Hem començat aquest supermatí d'una manera especial, com fem els dies que tenim notícies importants, notícies d'última hora que val la pena explicar en profunditat, però el que hem de fer ara és, doncs, reprendre el fil de l'actualitat i explicar, doncs, tots els titulars del dia. Un dels titulars destacats és aquest, no? L'anul·lació de la llicència del xalet del Golfet de Palafrugell, però avui també hem d'estar molt pendents del temps, de la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin temps tindrem avui? Molt marcat per les ratxes de vent que a hores d'ara, doncs, arriben als 70 km per hora a molts punts de la comarca.
El dia ha començat amb intervals de núvols i vent, un vent de component nord que les primeres hores del dia pot bufar cops forts que superin els 80 km per hora. La tramuntana, però, perdrà força al llarg del matí i a la tarda, en general, serà més fluixa o moderada. Passarem dels núvols de primera hora a un cel més serè, amb més sol, però amb vent fred. La temperatura aquest matí en general és una mica més elevada que ahir, quan vam assolir 3 graus sota zero a la Bisbal i a la Tallada d'Empordà, 1 grau sota zero a Calonge i Palafrugell i 0 graus fins la mateixa línia de la costa a l'Estartit. Avui valors entre 0 i 3 graus de mínima, però amb el vent la sensació tèrmica és més baixa, de fred intens. La màxima quedarà al voltant dels 10 graus. També tenim alteració marítima, maregassa i mar creuada davant el cap de Begú. Demà i els propers dies la tramuntana serà protagonista, ens acompanyarà un vent de component nord amb ratxes entre 50 i 70 km per hora, mala mar i una situació que durarà com a mínim fins mitjans de la setmana que ve, juntament amb unes temperatures que seran baixes.
Tenim tramuntana per estona, doncs, i molta precaució, perquè, evidentment, doncs, és complicat moure's pel carrer quan hi ha aquest vent i sobretot per les incidències que hi pugui haver. Gràcies, Albert. Avui al Supermatí tenim una segona conversa. Per d'aquí uns minuts parlarem, anirem cap al Parc Natural del Montgrí, de Torroella, perquè volem parlar amb els seus responsables, amb els responsables del Parc Natural, perquè ens expliquin un informe que han emès les últimes hores, els últims dies, en què critiquen el parc eòlic projectat al Golf de Roses i amb afectació important també a tot el que és el Parc del Montgrí. Per tant, parlarem amb ells perquè ens expliquin per què aquest parc eòlic creuen que no s'hauria de fer. Abans, però, repassem titulars amb la Maria Alsina. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem explicant en altres titulars i també que fan referència, doncs, al nostre entorn natural, perquè les edificacions de la platja de Castell es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. Anna.
La Generalitat, que és la propietària del paratge, cedeix el conjunt a l'Ajuntament per un termini inicial de 20 anys perquè tiri endavant el projecte. Des de l'Ajuntament de Palamós subratllen que el projecte contribuirà a posar en valor el patrimoni vinculat a Castell.
Arrenca la garoinada amb menús de 50 i 60 euros.
Aquest divendres arrenca una nova campanya gastronòmica de la garoinada a restaurants de Palafrugell. 14 establiments oferiran menús amb aquest aliment que ronden entre els 50 i els 60 euros. També s'hi sumen 6 hotels i diversos paquets turístics. Les jornades duraran fins al 31 de març.
A Torroella, el municipi ha rebut el segell que l'acredita com a destinació turística intel·ligent.
L'entrega s'ha fet en el marc de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, després d'un procés en el qual s'ha examinat si el municipi compleix amb els requisits i indicadors per ser admès en aquesta xarxa.
I encara en l'àmbit natural, la Generalitat ha comprat 6 trampes americanes per capturar diferents senglars de cop i combatre la sobrepoblació.
La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha subratllat que la prova pilot feta amb aquestes xarxes anomenades Peak Brick Trap ha demostrat que és una bona eina a sumar al conjunt de mesures del pla de xoc i ara estan treballant en el protocol d'utilització i la formació d'un equip de camp.
Els candidats d'Esquerra Republicana a Palafrugell i a la Bisbal, Mònica Alcalà i Enric Marquès, van participar ahir al matí en una trobada del partit a Ginebra.
A la trobada hi van haver altres candidats gironins a les eleccions municipals i Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana. Des de Ginebra, Alcalà va defensar que és el moment que les dones ocupin càrrecs polítics més importants. També va participar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, com a l'altre en representant de la comarca.
I estem a poques setmanes del Carnaval. I ja hi ha molts municipis que es preparen per recuperar-lo en les dates habituals. Recordem que l'any passat es va haver de traslladar unes setmanes més tard. Per exemple, Sant Feliu de Guíxols, Maria.
Així, les activitats retornen al format previ de la pandèmia, després que l'any passat es decidís ajornar el Carnaval. A Sant Feliu de Guíxols, les 21 colles del municipi tornen a participar a les rues.
I en el cas de Platja d'Aro, arriben a la 45a edició.
La ciutat de Platja d'Aro tornarà a celebrar el seu carnaval com feia abans de la pandèmia, després de 2 anys. El carnaval tindrà lloc de l'11 al 22 de febrer i inclourà una quinzena d'activitats com la Gran Rua de les Carrosses i comparses, que se celebrarà el dissabte 18 de febrer.
I ara anem amb la prèvia esportiva del cap de setmana. Parlant de futbol, el Palamós rep el Banyoles aquest diumenge.
El Degà ha experimentat una notable millora des que Àlex Redondo s'asseu a la banqueta i vol demostrar-ho novament aquest diumenge al municipal de Palamós. La visita del Banyoles es presenta com una bona ocasió de consolidar-se.
El Calonge visita el Blanes per continuar somiant.
Els verd i vermells, amb la seva merescuda i privilegiada segona posició, viatjaran aquest dissabte fins a Blanes per enfrontar-se a un conjunt local que és 8è.
Bisbal Bàsquet i Mataró mesuren el seu potencial.
Els dos equips es troben empatats en la classificació de la Lliga EVA i aquest dissabte es veuran les cares a la capital del Maresme.
Pel que fa a l'hoquei patins, tindrem un duel d'alçada per la Frugell.
El corredor Mató i el Schumfried Ravitch es trobaran aquest dissabte a la pista dels primers en un maig que pot col·locar els baixempordanesos com a segons de l'hoquei Lliga Plata.
Per cert, que el corredor Mató Club d'Hoquei de Palafrugell ha canviat la seva junta directiva.
Francesc Borrell agafa el relleu de Susana Selva, tot i que assegura que no tenia ganes de ser president. Va presentar-s'hi per evitar que el club corrís el perill de desaparèixer. L'anterior junta va prometre que només ocuparia el càrrec una legislatura. Un cop acabada, es van obrir dos processos de presentació de candidatures i, segons Borrell, ningú va presentar-s'hi.
I ara fem l'habitual cop d'ull als equips de Girona. Tenim una difícil sortida del Girona de futbol.
Els blanquivermells viatjaran a Vila-real aquest diumenge per jugar contra l'equip entrenat per Quique Setién.
En el cas del bàsquet, el bàsquet Girona viatja fins a Granada.
L'equip de Margasol vol continuar amb la seva bona línia de les últimes setmanes aquest diumenge a Granada.
I en bàsquet femení, l'Uni Girona defensa el lideratge a la pista del Guernica.
Les gironines, que comparteixen la primera plaça amb el València, visiten aquest dissabte un Guernica que a casa acostuma a ser complicat de vèncer.
I més enllà del Baix Empordà hi ha més notícies. Per exemple, les conseqüències, les conclusions del de trobada de la cimera hispano-francesa ahir a Barcelona. França i Espanya han buscat estrenyar llaços en una reunió bilateral d'alt nivell a Catalunya. Els dos estats han signat un tractat d'amistat i cooperació que s'ha batejat com a Tractat de Barcelona, un document que eleva les relacions entre tots dos països en la mateixa línia que França ja manté amb Alemanya, Itàlia o Espanya té amb Portugal. Les dues delegacions van signar els acords bilaterals amb la signatura dels respectius ministres implicats i després Sánchez i Macron van rubricar el document poc més tard de les 3 de la tarda. Sánchez, sobre aquest tractat, diu que és una reivindicació d'admiració amb la ciutat. També diu que Barcelona s'ha queixat amb raó d'haver estat menystinguda pel govern de l'Estat i assegura que ara mateix a Catalunya s'està complint la Constitució. Mantenen a presó els acusats de violar en grup a Castelldefels una noia un cop analitzat el seu WhatsApp. L'Audiència de Barcelona diu que no cal que el relat de les víctimes sigui perfecte i descriu els missatges de WhatsApp dels implicats com d'impropis del segle XXI. I detenen un home per l'assassinat de la seva parella, una dona de 38 anys a Balaguer. Van trobar la dona morta amb signes de violència al seu domicili i l'autòpsia ha permès saber que es tractaria d'un homicidi i no d'un suïcidi, com va dir l'home en un primer moment. Les 8 i 27 minuts. El comentari d'avui ens l'envia el mossèn de Pals, Josep Taverner.
Empordanesos a Auschwitz. Aquesta setmana passada he visitat amb un petit grup d'empordanesos el camp d'extermini nazi d'Auschwitz-Birkenau, el camp de concentració més terrorífic del segle XX. Va ser des del 1939 amb la invasió de Polònia un conjunt de camps de concentració, d'experimentació mèdica i d'extermini en massa de presoners. Entre 1940 i 1945 hi van ser assassinades 1.300.000 persones, el 90% jueus, considerat doncs el símbol del genocidi jueu, la Shoah. Gela el cor veure la porta d'entrada al camp amb el rètol Arbeit macht frei, el treball us fa lliures, quan sabem que és l'esclavatge, la tortura, els experiments mèdics, la fam i les càmeres de gas el que esperen a tots els que passen per sota d'aquell irònic cartell. I vam coincidir amb un bon grup de joves, possiblement estudiants de l'Institut d'Israel, tots ells amb l'equip A al cap. Vaig posar-me a la seva pell i vaig entendre les seves cares d'angoixa i sofriment. En el mòdul 4 del camp d'Auschwitz I, en entrar hi ha un cartell amb aquesta frase de George Santayana: aquells que no recorden el passat estan condemnats a repetir-lo. Com a president de l'associació Amb les teves mans, que treballem amb els refugiats siris a Grècia, amb els emigrants subsaharians al Marroc, amb el poble de Gàmbia i també des de març passat amb el poble d'Ucraïna, tinc la convicció que poc hem après del passat i que lamentablement estem condemnats a repetir-lo. Les morts al desert, els cadàvers enmig del Mediterrani, els morts a les ciutats ucraïneses i tantes altres guerres em fan recordar aquella dita llatina: homo homini lupus, l'home és un llop per als altres homes. M'esfereix que en ple segle XXI des d'Ucraïna ens demanin candeles per il·luminar les llargues i fredes nits de més de la meitat dels seus habitants que estan sense energia elèctrica.
Ara mateix, 2:15 del matí. Ara fa uns dies, el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter va emetre un informe que analitzava el cas del parc eòlic Tramuntana, el parc eòlic marí que es vol instal·lar just davant del Golf de Roses, i destacava que no s'havien contemplat tots els possibles efectes indirectes. Per aprofundir una mica més en aquest informe, ens visita el Supermatí el president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Marc Casadellà. Bon dia, senyor Casadellà. Quins són, senyor Casadellà, quins són els aspectes indirectes que es detallen en l'informe i que podrien afectar greument a la zona del parc? No ens escolta, Marc Casadellà, un segon. Provarem... Senyor Casadellà, bon dia.
Sí, bon dia.
Ara sí, ara sí.
Ara ens sentim.
Ara ens sentim, sí. Preguntava quins són aquests aspectes indirectes que es detallen en l'informe i que podrien afectar greument a la zona del parc.
Bé, l'informe aquest el vaig demanar un cop sabut que hi hauria un, hi ha la intenció de construir un macroparc eòlic a la vora de les àrees del, del parc natural. D'entrada, quan ens van informar sobre aquesta construcció, van dir, bueno, estudiem-ho, a veure què, de què es tracta, si són uns tres molins, si són quines dimensions, etc. Però amb el temps vam començar a veure, i a mesura que anaven sortint les memòries, que el parc seria d'unes mesures colossals. Colossals en quantitats i en mides. Perquè la idea és de posar 100 molins que són més alts que la majoria de les muntanyes que els envolten, de 250 metres cadascun, de més de 250 metres cadascun. Sí. Cal recordar que les Medes fan 70 metres, eh? O sigui, seria 4 vegades més alts que el punt més alt de les Illes Medes.
Sí, sí, sí.
Llavors, això era des d'un punt de vista paisatgístic, però l'interès estava en quin efecte podia tenir a la fauna i flora i els ecosistemes del parc. Per això vaig demanar en el Consell Científic del Parc, que està format per diferents doctors de les universitats del país, perquè emetessi un informe. I ells han arribat a la conclusió de que no, que aquests estudis no preveuen els impactes, sobretot submarins, que tindrà aquest macroparc.
Val. Això està basat en el projecte que hi ha ara mateix en marxa, tot i que és cert que s'estan estudiant alternatives de fer coses més petites. És així, eh? Vull dir, està estudiat segons el projecte que ara mateix és l'oficial.
Sí, n'hi ha diversos presentats, n'hi va haver-hi un primer, però l'Estat el que preveu és de construir fins a 100 molins. Per tant, podien entrar-hi, arribar-hi a entrar-hi dos projectes a l'àrea. El que s'ha presentat primer, que és el de Sener, però n'hi ha un altre d'Iberdrola, l'empresa Florentino Pérez també en presenta un altre, etc. Després n'hi ha un, és veritat, que n'hi ha un d'una empresa basca que només són 5 molins. Però tots els altres tenen la pretensió d'arribar fins als 100 molins a l'àrea entre Roses i Begur.
Per tant, estem parlant d'un impacte paisatgístic, evidentment, això és evident, però després segurament el que queda, mai millor dit, més profund o més soterrat, és l'impacte que és el subterrani, l'aquàtic, no? El submarí.
Sí, sí. Esclar, aquest era la qüestió que teníem, que és a dir, queda molt clar que el que tindrem a fora, no? Que serà un paisatge industrialitzat, sobretot vist des de Begur, serà molt important. Però, clar, cada un d'aquests molins que són flotants porten quatre àncores, unes àncores que tenen la mida d'un camió, cada una d'elles. Per tant, 100 per 4, 400 àncores arrossegant-se per tot el fons marí, per tota la plataforma continental que hi ha davant del parc, que és on hi ha tota la riquesa i la biodiversitat submarina del parc.
Quins efectes espera que tingui aquest informe?
Que espero és que això ajudi els polítics a prendre decisions sobre bases científiques i no sobre bases polítiques i econòmiques, perquè aquest macroparc va sorgir no per la planificació energètica que tingués el país, on no sortien enlloc aquests macroparcs, sinó després de la pandèmia, quan la Comissió Europea va anunciar els fons Next Generation. A partir d'aquí, totes les empreses van afanyar a presentar projectes perquè tothom sap que aquests macroparcs són deficitaris, és a dir, una iniciativa privada mai entraria, només són possibles amb diners públics a l'espai públic. Això sí, l'energia serà privada i es vendrà en el millor postor, perquè aquesta energia, a més, no alimentarà el territori on s'ubica, no és pas per l'Empordà. Aquesta energia anirà connectada amb una línia de molt alta tensió a l'altra línia d'alta tensió famosa que es va construir fa temps i es vendrà al millor postor.
En cas que aquest informe doncs no sigui escoltat, diguem-ne, tenen prevista alguna acció perquè no per mirar de limitar la, perquè no tinguin davant o mirar de limitar l'impacte del parc eòlic?
Clar, no insistirem, sobretot els científics que ja estan fent feina, no només el Consell Científic del parc, insistiran en les al·legacions tècniques i científiques perquè el que tinguem sigui una solució òptima per la població i que intentant posar renovables no estiguem carregant la biodiversitat del territori. Que, vaja, el canvi climàtic l'hem d'evitar precisament per protegir la biodiversitat i el que estem fent és posar eines que destrueixen la biodiversitat. Aquesta... Que no la veiem. Que sigui submarina i no la veiem no vol dir que no existeixi.
Aquesta mateixa setmana la vicepresidenta tercera del govern espanyol, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, explicava que el govern espanyol aprovarà aviat el pla d'ordenació de l'espai marítim que inclou el Golf de Roses com a espai on es podria desenvolupar el parc eòlic. Per tant, això vol dir que, vull dir, creu que amb aquesta declaració això pot estar més a prop ara?
Sí, està una mica més a prop, sens dubte. Això sí, els parcs que hi havia a Menorca, projectat a Menorca i al Cabo de Gata, han caigut pels motius que s'han al·legat també en el parc del Golf de Roses.
Ah,
aquells han caigut, però el nostre continua ferm. I, en canvi, hi ha les mateixes al·legacions.
Mm-hmm. Però creu que ara podria passar que això caigués també amb aquestes, amb aquestes al·legacions?
No, sí, el govern de la Generalitat continua amb la indiferència sobre la construcció d'aquest parc. El govern del país sap que això és un dany irreparable als ecosistemes, també segurament a l'economia, basada en el paisatge i en el medi ambient, del turisme, el famós turisme sostenible, però no es pronuncia. I el que sí que va dir tant el govern espanyol com la Comissió Europea és que no es faria aquest macroparc en contra de l'opinió del govern de Catalunya. Per tant, queda una mica a les seves mans.
Doncs hem parlat amb Marc Casadellà, president del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baster, sobre l'impacte d'aquest parc eòlic marítim de la Costa Brava i, en aquest cas, del Golf de Roses. Gràcies per passar avui pel Supermàtic, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia tingueu.
Cinc minuts i seran tres quarts del matí. Avui ja us hem explicat aquestes notícies, dues notícies destacades. Una d'elles l'hem conegut a última hora d'ahir a la nit i us l'hem explicat avui al matí. L'anul·lació de la llicència del xalet del Golfet, però que no obliga aquesta anul·lació a enderrocar la construcció. Això per una banda, però també hi ha altres notícies destacades que us hem explicat abans als titulars i que ara ampliem, i que la primera ens fa referència també al nostre medi natural i sobretot a un dels espais més ben conservats de la Costa Brava, que és la platja de Castell. Doncs bé, avui us expliquem que les edificacions que hi ha a l'extrem nord de la platja de Castell, de Palamós, es convertiran en un centre d'interpretació natural, cultural i paisatgístic. La Generalitat, que és la propietària del paratge, cedeix el conjunt a l'Ajuntament perquè en un termini inicial de 20 anys tiri endavant aquest projecte.
Els diferents edificis tenen una superfície de 610 metres quadrats i havien acollit l'estudi del pintor Josep Maria Sert, barraques de pescadors i una casa del guarda. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, subratlla que el projecte contribuirà a posar en valor el patrimoni vinculat a Castell.
Que ens ha de servir per obrir una nova mira, un nou espai d'interpretació de lo que és tot el paratge. No només des de l'àmbit mediambiental, sinó també, com comentava la directora, des de l'àmbit patrimonial i des de l'àmbit cultural. Castell té molt de patrimoni, Castell té molt de història i Castell té molt d'entorn natural i, per tant, creiem que es mereix que tingui un lloc referent, un lloc d'acollida a tota la gent que s'adreci, doncs, en aquest entorn, perquè pugui conèixer, pugui interpretar i pugui veure quines possibilitats té aquest espai. I això, una mica, doncs, és el que donem al tret d'inici avui.
La regidora de Patrimoni Local, Maria Puig, per la seva banda, ha posat en relleu que, a més dels valors naturals i històrics, el nou centre també girarà al voltant de la figura de Sert i del jaciment Íber, situat en un dels extrems de la platja.
El valor patrimonial és que, a part de, no, de les barraques en aquest paratge natural que té el valor per si mateix, doncs és que hi ha els estudis del pintor Sert i, per tant, té tota una vinculació també amb tot l'impuls amb les arts bisbals i plàstiques que està emprenent el municipi. Llavors, doncs té aquesta combinació, no, de les barraques i aquest fet que, doncs, també és molt important pel municipi, que fos seu, no?, d'aquest estudi d'un pintor, doncs, reconegut no només aquí, sinó arreu, de manera genèrica.
A partir d'ara, l'Ajuntament de Palamós s'encarregarà de redactar el projecte per reconvertir els antics edificis en un centre d'interpretació de l'espai de Castell Cap Roig, que abraçarà el seu patrimoni natural, cultural i paisatgístic. També s'hi preveu condicionar una aula de taller per fer descoberta de l'entorn, activitats esportives i culturals i també zones destinades a serveis. El paratge de Castell és un dels pocs, no només de la Costa Brava, sinó també de tot el litoral català, que no ha patit agressions urbanístiques importants. Durant els darrers anys, de fet, s'hi han dut a terme treballs de restauració ambiental i d'ordenació de la zona d'aparcament.
Avui arrenca una nova campanya gastronòmica de la Garoinada, restaurants de Palafrugell. 14 establiments oferiran menús amb aquest aliment, que ronden entre els 50 i els 60 euros. També s'hi sumen 6 hotels i diversos paquets turístics. Les jornades duraran fins al 31 de març.
Tots els menús tenen un entrant amb groines i de segona es pot triar entre cachoflino i un altre plat diferent a cada restaurant. Inclou postres de cremat, aigua, vídeo empordà i cafè. La cap de l'IPEP, Sílvia Belenya, celebra que aquest any hi ha més restaurants que hi participen. Ho va dir a la presentació de la campanya en roda de premsa a l'Hotel Llafranc.
Aquest any tenim 14 restaurants que s'han adherit a la campanya, 3 més que l'any anterior. És un dels anys, des d'aquestes 32 edicions, que més restaurants participen a la campanya. Vol dir que és una campanya que està amb molt bona salut, que s'hi sumin, doncs, els establiments privats, vol dir que la cosa funciona. I a més tenim 6 allotjaments que participen als paquets de cap de setmana, un més també que l'any passat.
L'alcalde Joan Vigues va aplaudir que la campanya permet desestacionalitzar i que vinguin turistes a Palafrugell a l'hivern.
I estem aconseguint el que... Em consta que hi ha algú d'aquí que li va més bé el febrer que el mes de maig i que això és un gran símptoma i que això permet, doncs, que aquell problema que tenim a Palafrugell amb una quantitat de fixes discontinus molt important que tenim, puguem cada vegada minimitzar-ho perquè puguem donar una temporada molt més llarga, i si tenen de ser, podem cada any desestacionalitzar cada vegada més.
El cartell d'enguany l'ha fet l'artista Sergio del Río. Ha fet un disseny en llapis i aquarela fent un homenatge a Rodolfo Candelaria. A banda, s'ofereixen diferents fórmules per passar un cap de setmana de garoinada a Palafrugell, que inclouen el menú i l'allotjament en algun dels hotels del municipi, a més d'una activitat a escollir entre una sortida en vaixell d'època o bé una excursió de senderisme personalitzada que permeten conèixer l'entorn de la mà d'un expert del territori.
Torroella de Montgrí rep el segell que l'acredita com a destinació turística intel·ligent. L'entrega s'ha fet en el marc de la Fira Internacional de Turisme de Madrid després d'un procés en el qual s'ha examinat si el municipi compleix amb els requisits i indicadors per ser admès en aquesta xarxa.
La regidora de Destinació Turística d'Unió Oliveres i la tècnica responsable de la gestió de l'adhesió, Marta Vilavedra, han rebut el distintiu de mans del president de la Societat Mercantil Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, Enrique Martínez, i també el subdirector general de Cooperació i Competitivitat Turística del Govern Espanyol, Félix de Paz. Oliveres ha agraït la implicació de totes les àrees de l'Ajuntament per la gestió de la validació de tots els indicadors. A Fitur, els representants de l'Ajuntament de Torroella han participat en diferents actes i presentacions de la fira. El programa de Destinació Turística Intel·ligent és un projecte promogut per la Secretaria d'Estat de Turisme i gestionat per la Societat Mercantil Estatal per la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, que té per objectiu contribuir a millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, incidint en 5 àmbits: la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l'accessibilitat.
La Generalitat ha comprat 6 trampes americanes per capturar diferents senglars de cop i combatre'n la sobrepoblació. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, ha subratllat que la prova pilot feta amb aquestes xarxes ha demostrat que és una bona eina per sumar el conjunt de les eines que hi ha per lluitar contra, en aquest cas, contra la sobrepoblació de senglars.
Segons va explicar Catalunya Ràdio, la prova pilot amb aquesta trampa pionera es va fer als aiguamolls de l'Empordà i va permetre capturar 42 senglars en 4 dies. La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha exposat que això demostra que és una molt bona eina. Anna Sanitges ha anunciat que la Generalitat ha adquirit 6 d'aquestes trampes perquè se n'ha demostrat l'efectivitat.
I el que estem treballant és amb identificar quines són aquelles zones on es puguin ubicar, perquè cal destacar que no és un tipus de xarxa que es pugui fer servir a qualsevol lloc i de qualsevol manera, sinó que requereix de tot un protocol que s'està redactant per la seva aplicació i un cop capturats els animals també per la seva posterior gestió de les captures, i això fa doncs que ens trobem en aquest punt, no? De que estem treballant en la implantació de les xarxes, també estem treballant per consolidar un equip de camp, un equip de gestió per utilitzar-les i per poder-les oferir en aquells llocs crítics on els senglars sobretot estiguin fent més danys.
El govern així està perfilant aquest protocol i alhora formant un equip de camp específic per utilitzar aquestes trampes.
Ara el repàs de l'actualitat ens porta fins a Ginebra, i és que Esquerra Republicana de les comarques de Girona va fer ahir un acte amb la participació de 2 candidats del Baix Empordà, un acte municipalista en una trobada amb Marta Rovira a Ginebra, a Suïssa. La trobada va haver-hi això, Mònica Alcalà, candidata d'Esquerra Republicana a Palafrugell, i Enric Marquès, candidat i alcalde de la Bisbal.
Sí, i els agradaria que...
Escoltem la crònica.
Des de Ginebra va defensar que és el moment que les dones ocupin càrrecs polítics més importants.
Per poder començar a posar les figures feministes dins de lideratges polítics, perquè és un moment molt important en què puguem començar a atrevir-nos a ocupar aquests llocs.
Alcalà va explicar que es treballarà per la transició econòmica, social i ecològica. Comenta que dins d'aquests eixos s'inclouran tots els projectes pel futur de Palafrugell. Des de Suïssa també va remarcar la importància de les associacions al municipi a l'hora de promoure activitats culturals i socials. Alcalà va exposar que treballarà perquè Palafrugell sigui la població escollida per desenvolupar els projectes de vida de les famílies. També va participar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Enric Marquès, com l'altre representant de la comarca.
El secretari de l'Associació de Coll...
El Baix Empordà s'està preparant ja pel carnaval, que arriba en poques setmanes. Per una banda, de fet és un carnaval que torna amb la normalitat de sempre, ja que l'any passat recordeu que es va haver d'endarrerir per la 6ª o la 7ª onada, no recordo quina era. A Platja d'Aro se celebrarà en plena normalitat la 45a edició, després de 2 edicions afectades per la pandèmia.
El carnaval tindrà lloc de l'11 al 22 de febrer i inclourà una quinzena d'activitats, com ara la gran rua de carrosses i comparses, que se celebrarà el dissabte 18 de febrer. El carnaval inclourà premis per les 5 primeres colles classificades en 5 categories diferents: carrossa gran, carrossa petita, comparsa, disfressa i colles locals, així com un premi únic per la millor colla debutant. Els premis estan dotats globalment amb 8.000 euros. Les colles participants provindran de diferents punts de les comarques de Girona, incloent les 14 colles de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Es manté l'aposta de Platja d'Aro per un carnaval popular i familiar.
Doncs sí, les activitats del carnaval comencen el dia 11 de febrer amb el sopar de les colles de carnaval i la presentació de les colles locals. Després també hi ha actes com una desfilada infantil, una xocolatada a S'Agaró o una rosada popular. Finalment, el dimecres 22 de febrer, es farà la cloenda amb l'enterrament de la sardina.
A Sant Feliu de Guíxols es preparen també per recuperar el carnaval en les dates habituals. A més, les activitats retornen al format previ de la pandèmia després que l'any passat es decidís ajornar.
El secretari de l'Associació de Colles Ganxones i membre de la colla Ucachungu, Carles Bangarel, reconeix que les colles de Sant Feliu de Guíxols encaren la recta final a l'hora de preparar les carrosses i disfresses per encetar el carnaval 2023. A més, aquest any estan contents perquè recuperen la normalitat després de 2 anys afectats per la pandèmia.
Per tant, doncs, molt contents que aquest any sí que hi haurà carnestoltes, sí que es faran les dates que es fa tradicionalment i que es faran totes les activitats sense excepció.
Cal recordar que l'any passat hi va haver colles de Sant Feliu de Guíxols que no van sortir durant les rues del mes d'abril. Però tal com explica Carles Bangarel, aquest any les 21 colles del municipi participaran en les diverses activitats del carnaval.
Tot i això, aquest any 2 colles han acabat desapareixent.
Doncs sí, i el secretari de l'Associació de Colles Ganxones explica que aquesta aparició i desaparició de colles de carnaval respon a un canvi generacional tant fora de les colles com a dins. És a dir, hi ha gent més gran que va deixant pas a les generacions més joves.
I que bé, bueno, es veu això, no? Que arriba un moment en què, bueno, com tot a la vida, no? La gent més gran va deixant pas a gent més jove. També ha hagut relleus en algunes colles, a dir, colles que hi havia caps de colla que feia molts anys que ho portaven, doncs ara ho porta gent nova més jove. I llavors, ja dic, no sé si la pandèmia ha tingut algun efecte en això, no? Però sí que es veu aquest petit canvi, no?
Aquest relleu generacional es pot observar, per exemple, a l'hora de crear disfresses. Abans, les colles tenien una persona que s'encarregava de cosir les disfresses, reconeix Carles Bangarel. Però durant els últims anys, un gran nombre de carrosses busca externalitzar aquesta feina i que una modista creï, confeccioni la vestimenta o comprar la disfressa directament des d'internet. Queda menys d'un mes pel carnaval, però hi ha colles que van més avançades que d'altres a l'hora de construir la carrossa. Tal com explica en Carles, a mesura que s'acosta el carnaval, hi ha més gent que va a la nau dels carrossaires per fer feina.
Vinga, anem amb els esports. Parlant de futbol, el Palamós rep el Banyoles. Aquest diumenge el Degà ha experimentat una notable millora des que l'Àlex Redondo s'asseu a la banqueta i vol demostrar-ho novament en aquest diumenge al municipal de Palamós. La visita del Banyoles es presenta com una bona ocasió per consolidar-se.
Els garrotxins són 6ens amb 21 punts, mentre que els baixempordanesos ocupen la 9ª posició amb 17. La victòria de la setmana passada al camp d'un dels millors conjunts de la competició, el Lloret, ha suposat una injecció de moral per als palamosins que veuen com són capaços de plantar cara a qualsevol equip. Aquest atractiu Palamós-Banyoles es jugarà diumenge dia 22 a partir de les 12 del migdia.
Això pel que fa al Palamós, el Calonge, l'altre equip empordanès a segona catalana. El Calonge visita el Blanes per continuar somiant els verd i vermells. Amb la seva merescuda i privilegiada segona posició, viatjaran aquest dissabte fins a Blanes per enfrontar-se a un conjunt local que és 8è.
El lideratge de segona catalana, que ostenta el Tossa, és a només 3 punts, i els baixempordanesos intentaran aconseguir un bon resultat per pressionar l'equip de la Selva. El Tossa té un difícil desplaçament al camp del Malgrat, que és 5è, i podria deixar-se algun punt. És moment, doncs, per al Calonge de pensar en cotes elevades.
Anem, en aquest cas, al bàsquet. Bisbal Bàsquet i Mataró mesuren el seu potencial. Els dos equips es troben empatats en la classificació de la Lliga EVA i aquest dissabte es veuran les cares a la capital del Maresme.
Hi ha una gran expectació a Mataró i s'espera un ambient festiu. Recordem que els locals venen de guanyar l'Almozara, mentre que el Sol Gironès va perdre davant del Martorell. Tant l'un com l'altre intentaran obtenir la victòria i desempatar a la taula classificatòria.
Pel que fa a l'hoquei patins, tindrem un duel d'alçada per la Frugell. El corredor Mató i el Schoenfitz Rabbids es trobaran aquest dissabte a la pista dels primers, en un maig que pot col·locar els baixempordanesos com a segons a l'hoquei Lliga Plata.
El Schum avantatja en 2 punts al Palafrugell, que intentarà guanyar el conjunt de Maçanet de la Selva i adelantar-lo en la classificació. Dissabte, a les 8 del vespre, el pavelló municipal serà una olla a pressió per empènyer els homes de Cesc Linares cap a un triomf que seria de vital importància.
Precisament el corredor Mató Palafrugell ha canviat la seva junta directiva. Francesc Borrell agafa el relleu de Susanna Selva, tot i que assegura que no tenia ganes de ser president. Va presentar-s'hi per evitar que el club corrés el perill de desaparèixer. Tot això ho ha dit en una entrevista a Ràdio Palafrugell. Ferran Castelló.
L'anterior junta va prometre que només ocuparia el càrrec una legislatura. Un cop acabada es van obrir dos processos de presentació de candidatura. Segons Borrell, ningú va presentar-s'hi.
A l'últim dia vaig preguntar, segur que no hi ha ningú? No, i em vaig presentar, perquè evidentment no podem permetre que una institució tan important per Palafrugell i pel Baix Empordà com el hockey, doncs d'alguna manera o altra corri riscos de desaparèixer. Això no... En fi...
Francesc Borrell va néixer a Barberà del Vallès i fa 26 anys que està vinculat amb el club de Palafrugell.
Fent tots els papers, no? Vaig començar com a entrenador, després delegat, directiu, en fi, de tot una mica, no? I bé, jo no tenia... Em sento molt còmode ajudant perquè mai he deixat d'ajudar el Palafrugell, buscant sponsors, finançament i tot això.
La nova junta està formada per Jaume Tané, Quim Castellà, Dani Ruiz, Nico Alé, Carles Mont, Manel Beguer, Gaspar Segués i el suport d'altres persones, i també l'anterior junta fins al final de la temporada. Explica que li agradaria que hi hagués dones que s'assumessin a la junta, tot i que moltes n'han donat suport en altres aspectes. El nou president assegura que costa molt trobar directius perquè no hi ha remuneració econòmica i reben crítiques. Destaca que l'hoquei, com en altres esports, es rep el suport de persones que estimen l'esport.
Costa molt trobar directius, perquè és que no cobres res, estàs mal vist, reps garrotades constantment. Llavors, clar, dius, paga la pena? No.
Doncs aquesta és l'entrevista que fèiem amb el nou president del corredor Mató Palafrugell. Ara farem ràpidament el repàs dels partits que juguen els equips de futbol i de bàsquet de Girona. En el cas del Girona de futbol tenim una difícil sortida. Els blanquivermells visiten el Villarreal aquest dissabte per jugar contra l'equip entrenat per Quique Setién.
Si bé l'estadi de la Ceràmica és un feu complicat, la bona ratxa dels gironins en els últims partits, que els ha permès abandonar la zona perillosa de primera divisió, fa que l'equip entrenat per Mitchell tingui esperances d'aconseguir un bon resultat a terres castellonenques. En l'apartat de fitxatges, destaquem que el Girona s'ha reforçat en el mercat d'hivern amb un futbolista de categoria. L'extrem Víctor Sigankov, procedent del Dinamo de Kiev, aportarà experiència i velocitat a l'atac dels de Montilivi.
El bàsquet Girona viatja fins a Granada. L'equip de Marc Gasol vol continuar amb la seva bona línia de les últimes setmanes aquest diumenge.
Els gironins es troben un lloc per sobre dels andalusos en la classificació de l'ACB i es preveu un duel igualat. Els jugadors entrenats per Aito García Reneses van dur a terme un gran partit el cap de setmana passat contra el Bilbao Bàsquet, aconseguint un triomf contundent a Fontejau. Per contra, el Granada va perdre a casa contra el Madrid de manera clara.
I l'Uni Girona defensa el lideratge a la pista del Guernica.
Les basques són sisenes i a la seva pista es converteixen en un conjunt poderós que compta amb l'alè del públic. L'Espart Girona, que en l'Eurolliga va aconseguir un important triomf contra el Malines, sortirà al camp amb l'objectiu de guanyar per no perdre de vista un València que visita l'Encino. De pas, les jugadores entrenades per Bernat Canut esperen dedicar-li un gran partit a Laura Cornelius, que ha abandonat el club aquesta mateixa setmana.
Gràcies, Sergi Villena. Acabem així el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, ara que el vent segueix bufant, però sembla que ha afluixat una mica, si més no, pel que fa a les fortes ratxes que teníem a primera hora del matí.
Inici de divendres ventós, amb tramuntana forta que pot superar els 80 km per hora. El vent, però, anirà perdent intensitat al llarg de les properes hores. Els intervals de núvols de primera hora del matí aniran desapareixent i, en general, la jornada serà més assolellada. L'ambient és fred, si bé avui les gelades no són tan generalitzades com ahir, amb una temperatura mínima lleugerament més alta. Pel cap de setmana i principis de la setmana que ve, la tramuntana ens acompanyarà amb força entre moderada i forta i també amb alteració marítima i ambient fred.
Doncs fins aquí aquest supermatí. Tornem dilluns a les 8 del matí. Que tingueu molt bon cap de setmana. Que vagi bé.